Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts, us informa Ana Closa. Salut plantejarà al govern la retirada de la mascareta a l'educació primària si l'Estat no ho aborda la setmana vinent. Són declaracions del conseller de Salut Josep Maria Argimon a RAC1.
Lo de les mascaretes, jo penso que fins i tot ara, que abans van dir que es faria de pressa, ara parlen de després de Setmana Santa, o sigui, d'aquí 3 setmanes. Però nosaltres intentarem apretar que sigui abans. Si no la traiem, jo em sembla que faré l'exercici de demanar que es tregui.
Sobre la possibilitat que el govern espanyol elimini la mascareta en interiors després de Setmana Santa, Argimon ha apuntat que ell demanarà que s'elimini abans. Més notícies. L'arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Joan Josep Omella, viatjarà a Roma la setmana vinent per parlar amb el papa sobre la situació de l'Església espanyola i ho farà acompanyat de l'arcabisbe de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, i el secretari general de la Conferència Episcopal, Luis Argüello. Entre els possibles assumptes que tractaran es troba com acabar de definir el tractament del problema dels abusos sexuals a menors a l'Església. El cardenal Lomella es va reunir el dimecres passat amb 15 integrants de l'associació Infància Robada. A Barcelona a aquesta hora s'està presentant una plataforma formada per diferents activistes d'entitats de defensa de les víctimes d'abusos, un col·lectiu que avança que no estan d'acord amb la comissió encapçalada pel Defensor del Pueblo aprovada al Congrés. Canviant de qüestió, Damià Calvet creu que la situació al port de Barcelona trigarà uns dies a recuperar-se de l'impacte que ha tingut la vaga de camioners. El president del port ha assegurat que l'activitat està recuperant la normalitat, però admès que no serà immediata.
Con la huelga ya levantada, estamos recuperando la normalidad. No la vamos a recuperar totalmente de un día para otro, porque el estrés al que llegaron las terminales de contenedores pues fue elevado, pero lo vamos recuperando. Y por lo tanto, eso también tiene que ayudar a salir de la crisis.
Per altra banda, Calvet ha reconegut que la vaga de camioners ha tingut un impacte significatiu en el funcionament del port i ha explicat que algunes terminals van estar a punt de tancar operatives i desviar vaixells davant les dificultats per descarregar material. En clau econòmica, la crescuda de la inflació de preus fins al 9,8% provocarà que el Banc Central Europeu es vegi abocat a pujar els tipus d'interès de les hipoteques. Això vol dir que les persones que tinguin una hipoteca o un crèdit signat hauran d'estalviar per poder fer front a una més que probable augment de les quotes mensuals. Així ho ha assegurat l'economista i professor de la UOC, Josep Lledós, en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
El 9,8 crida molt l'atenció, però encara crida més l'atenció que la inflació subjacent, quan eliminem l'efecte de l'energia i dels rendiments malaurats, el tenim ja al 3,4%. Aquest és l'indicador que utilitzem per la política monetària. Ara sabem que el problema d'inflació és generalitzat i el Banc Central Europeu està obligat a intervenir. Està esperant el màxim possible, però quan intervingui, mirant la direcció de pujada de tipus d'interès.
D'altra banda, la inflació preocupa els treballadors perquè amb els seus salaris no poden fer front a les despeses mensuals. Per això Josep Lladós creu que és el moment idoni per fer un pacte de rendes i negociar uns salaris, no per un moment puntual, sinó a 3 anys i vinculats a la inflació subjacent. Lladós argumenta que si no hi ha pujada de salaris, s'aturarà la recuperació econòmica. I la Seguretat Social ha tancat el 2021 amb un dèficit del 0,93% del PIB. Això són 2 dècimes menys que el 2020 i representa la xifra més baixa des de fa 8 anys i inferior al que estava previst. El govern espanyol atribueix aquesta millora en un increment dels ingressos per cotitzacions socials al 2021. Es van incrementar un 10% en termes interanuals i es van situar en els 131.990 milions d'euros. I ara els esports, en Xavi Toscano.
El seleccionador espanyol Jorge Vilda acaba de fer publicar la llista de les 24 jugadores que s'emporta amb la selecció espanyola per disputar els partits amistós contra el Brasil el dia 7 d'abril i el partit de classificació per al Mundial contra Escòcia del dia 12. Com és habitual, el gruix de la convocatòria està format per jugadores del Barça. Fins a 9 futbolistes blaugranes marxaran amb la selecció. Són Sandra Paños, Mapi León, Leila Oua, Javi, Irene Paredes, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Andrea Pereira, Claudia Pina i Jennifer Hermoso. De la convocatòria destaquen les novetats de Teresa Velleira, jugadora del Real Madrid. D'altra banda, la federació ha arribat a un acord amb Televisió Espanyola per emetre tots els partits de la selecció femenina durant aquest any 2022 i també l'any que ve, el 2023. Això inclou els enfrontaments de l'Eurocopa que es juga aquest estiu a Anglaterra. Encara en futbol femení, la jugadora del Barça, Patri Guijarro, es va lesionar en el partit d'ahir al Camp Nou i estarà 10 dies de baixa. El club ha informat que Guijarro té una lesió als isquiotibials de la cuixa dreta. Pel que fa a la Fórmula 1, el pilot d'Aston Martin, Sebastian Vettel, ja s'ha recuperat del coronavirus i està llest per tornar als circuits en el proper Gran Premi d'aquesta temporada, que serà el cap de setmana que ve el dia 10 d'abril a Austràlia. Tot això el mateix dia en què s'ha conegut que la temporada que ve es farà un Gran Premi a Las Vegas. La cursa es farà dissabte per la nit pels voltants de l'emblemàtic complex d'hotels i casinos.
Gràcies, Xavi. I abans d'acabar, informar-vos d'un apunt de trànsit a Barcelona. Hi ha un vehicle avariat a la Ronda de Dalt, a Guinaueta, que talla un carril en sentit Llobregat i provoca cua de 3,5 km fins al nus de la Trinitat. Pel que fa a les manifestacions que hi ha actualment, hi ha una a Torelló, a la C-37, una altra a Planes d'Hostoles, a la C-63, i una tercera a la Vall d'en Bas, a la C-152. A cada hora, els protestants obren el trànsit uns 15 minuts. Així que, si esteu al volant, ja ho sabeu, paciència, que el més important és arribar. I ara us deixem al matí a Ràdio Estel, a Mercè Raga i al seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a la una.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Ep! Si et pregunten què escoltes o qui t'acompanya, doncs Ràdio Estel, sempre sintonitzats amb tu.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. Treballem les neurones.
A
Ara mateix 9 minuts que passen de les 12, seguim en directe aquí al matí a Ràdio Cel, en aquest matí de dijous, i ara ens encanta, la veritat, que arribin els dijous per fer treballar les neurones. Per això avui, aquest dijous 28 d'octubre, mare meva, ja no sé, Olga Vallejo, on tinc el cap, eh?
Estem a punt d'acabar març.
Estem a punt d'acabar març. Sí. T'ho imagina't. Aprofitem, doncs, per fer-les. Gràcies, Cristina Junyent, 31 de març, per fer-les treballar amb ciència i medi ambient. Avui treballarem les neurones amb la Cristina, que ella és doctora en biologia, que ha dedicat gairebé tota la teva vida, no, professional, Cristina Junyent, a promoure la cultura científica, com també el pensament crític.
Sí, gairebé tota la meva vida, sí, crec que és molt interessant i molt... que pot fer que una societat funcioni, esclar.
Això mateix, que aquesta societat funcioni. Mira, ara sí que ben centrada en el calendari que toca, aquest diumenge 20 de març, no?, vam estrenar la primavera, Cristina, i, clar, sí, i amb la Olga vam dir, parlem una mica, no?, de la relació de les plantes i els insectes, no?, ens venia al cap. Aquesta seria, doncs, com aquest punt de partida avui per fer treballar les neurones, Cristina.
Vinga, som-hi.
Anem-hi.
Anem-hi.
Per on comencem?
Ens centrem sobretot en uns insectes, no? Que són, sí, els que, si pensem en primavera, ho associem a, bé, bon temps, tot això, però a plantes, i a uns insectes que ens els imaginem sempre sobre de la planta.
Molt freqüentment, sí, que són les abelles, estàs parlant, però molts insectes alhora. Si, quan els veiem, ens dona la sensació que aquesta relació és molt antiga, de fa temps, que no és de 4 dies, i és cert. Si volem parlar d'abelles, per exemple, que són aquests insectes que ara surten, ara es desperten, ara reinicien la seva vida estacional, no?, doncs hem de parlar de flors, perquè la seva relació és molt estreta i és molt, estan molt relacionades. No haguessin pogut existir les unes sense les altres. Llavors, si anem a parlar de l'evolució de les plantes amb flor, per exemple, ens imaginem l'època dels dinosaures. Uh-huh. Al principi hi havia aquelles falgueres tan grosses que eren totes verdes, no hi havia flors. Les flors van aparèixer després.
O sigui, allà no hi havia abelles.
Allà no hi havia abelles. Allà començava a haver-hi insectes.
Necessiten pol·len.
Exacte. Necessiten pol·len, necessiten algun menjar. Llavors va coincidir que quan els dinosaures... Ja amb els últims dinosaures, no amb els primers, perquè ens imaginem que els dinosaures van viure un temps, però en realitat van viure molts milions d'anys, 100 milions d'anys, una cosa així. Llavors, al principi no tenien insectes, hi havia les falgueres, on hi havia molt pocs, però més endavant van començar a aparèixer, sí, unes plantes amb unes flors molt discretetes. I ho podem imaginar perquè encara queden indicis d'allò, no? Si pensem en els pins fan aquelles pinyes grans, però després fan unes pinyes molt petitones que potser els nostres oients els hi ve al cap, que no són ben bé pinyes, són les flors. Però aquestes flors són molt poc vistoses.
I aquestes són les primeres flors que van aparèixer?
Sí.
I com es diuen?
Les flors de les gimnospermes, es diuen. Gimnos vol dir despullat. Gimnàs és on fas exercici bastant lleuger de roba, perquè molesta, no? Doncs l'origen etimològic és el mateix. Són les gimnospermes. I després, clar, aquestes fan molt de pol·len. De fet, sí, a vegades, ara a la primavera, dones un cop a un xiprer, veus que surt un núvol de pols, no? És el pol·len. Però aquest pol·len va per aire i es perd molt. És poc eficient per la planta, és molt eficient per la natura, perquè algú aprofitarà. Però després van aparèixer unes plantes que van començar a fer flors més vistoses, amb colors. I coincidia que els primers insectes ja estaven allà, com deies, no? I llavors, clar, es va crear un sistema de simbiosi, de coevolució, perquè la planta oferia un nèctar i l'insecte, sobretot els voladors, anaven de planta en planta a buscar aquest nèctar, i llavors aprofitaven i s'enduien el pol·len de planta en planta. En canvi, de flor en flor.
I ara, deies, aquí en aquests inicis hi havia poques plantes. Ara, quan se sap quan representen del volum de les plantes aquestes...
Les fanerògames, aquestes, les plantes
les que tenen flor
i les que tenen la flor vistosa, se'n diuen angiospermes, però bueno, tampoc fem massa... nomenclatura.
Oh, ja està bé, així sí? També se'ns va...
Clar, molt bé, doncs fem-ho. Doncs aquestes, les plantes que tenen flor, sí? Representen gairebé un 90% de totes les plantes que hi ha al món. I són bona part, després hi tornarem, bona part de les que ens alimenten. I els insectes també són gairebé un 90% dels animals que hi ha a la Terra. Nosaltres, els mamífers, som un 3%, amb prou feines, i ells són el 90%. És a dir, que la relació que van establir aleshores les flors i els insectes voladors va ser molt estreta i molt exitosa. Vam parlar d'aquesta mena de col·laboracions quan parlàvem del Premi Margalef amb en Jordi Jordi Vescomte, sí, recordes? Doncs sí. Ells estudien aquesta mena de relacions, lo exitoses que són.
Escolta, Cristina, abans la Olga t'ho preguntava, no? Però des de quan tenim abelles? Clar, ara hem parlat de que tenim plantes amb flor que donen aliment als insectes, no? Així són pol·linitzades, un èxit que podem guanyar, en guanyem tots, explica'ns això.
Sí, sí, ells dos van guanyar, la prova és aquest resultat. Abelles, la pregunta que em fa sobre les abelles pròpiament dites, van arribar una mica més tard. Aquesta evolució de l'abella amb el cos pelut, més arrodonida que una formiga i que va de... Bueno, que té aquest comportament, això és posterior.
I aquests colors, que és tan característic.
Colors, sí, sí. No hem de confondre l'abella amb la vespa.
Si us plau, a veure, diferències.
Home, una és herbívora i l'altra és carnívora. Per exemple.
Per exemple.
No, la vespa menja altres insectes. L'abella va a buscar mel, pròpolis, bueno, que ho fan allà, pol·len, saps? I això són diferents. L'abella és més peluda, més arrodonida, més curta de talla en relació als eixos, l'eix vertical de l'horitzontal, l'abella és més compacta. La vespa és més estilitzada.
Però les abelles...
I té els colors més vius.
I les abelles més antigues, de quants anys estem parlant, Cristina?
Doncs les abelles més antigues estem parlant de fa entre 50 i 40 milions d'anys, que és bastant.
Quina bestiesa.
Però, sí.
Bueno,
sí.
Tot i que això hagués donat per fet que sempre hi havien, estat, i no. Per
no,
tant...
en algun moment van haver d'aparèixer, no? Van haver d'aparèixer. Doncs les abelles, això, fa entre 50 i 40 milions d'anys, però eren abelles solitàries. Si el que em pregunteu són les abelles de la mel,
sí,
que es diu Apis mellifera, potser ets a dir noms, com deies, Mercè, doncs l'abella de la mel, aquesta que fa colònies en ruscs, aquesta és bastant posterior. Aquesta... fa entre 25 i 5 milions d'anys, més o menys. Perquè si hem d'anar a buscar restes d'insectes i d'insectes socials, encara és més complicat, però s'han trobat a vegades en ambre. Saps? L'ambre, que és resina fossilitzada, a vegades quan ha caigut, ha enganxat
l'abella que estava per allà.
Sí, el que sigui, a vegades colònies, i és molt, molt bonic de veure. Hi ha una peça que van trobar a Bellver de Cerdanya i que aquesta, clar, data i és d'aquesta data. Llavors, per imaginar-nos quin temps era, si abans parlàvem de dinosaures, ara hem de parlar de fòssils de primats que aquí hem conegut perquè van investigar l'Institut de Paleoantropologia de Sabadell, el Miquel Crusafont, van trobar, potser els hi són els nostres oients, el Pau, li van dir. Li van posar el nom acadèmic de Pierolepithecus catalaunicus, no? Perquè el
I
van
es va acabar
aquí.
Pau.
I es va acabar Pau, que és molt més senzill, clar, sí. En Pau.
Doncs vinga, que estem treballant les neurones. Jo és que, o sigui, t'escolto, Cristina, i amb tots els meus sentits, eh? Perquè, no, t'ho juro, se m'estan connectant totes les neurones a les, fins a quin punt, no, són també importants les abelles, no? En el nostre ecosistema t'ho preguntarem, però ara, no, Olga, no sé, com són les colònies de les abelles de la mel? Perquè, clar, jo també m'imagino... home, quina és l'abella més estimada a casa nostra?
La Maia?
Home, clar, tenim aquesta imatge de la Maia, no? Però hi ha diferents tipus. No? Entenem també d'abelles?
Sí, però hi ha molt poquets.
I rols. Explica'ns una mica,
sí,
això.
La gràcia de les abelles és que tenen una estructura social molt, molt ferma, molt definida. Hi ha una abella reina per cada colònia. Després en criaran unes quantes que podrien ser reines perquè s'han de recuperar. Després hi ha els abellots, els que en castellà en diem zánganos, que són els que fecunden a la reina. Llavors, la reina la fecunden en una vegada. En un sol vol, el primer vol nupcial, la reina la fecunden i guardarà entorn de 5 milions de cèl·lules d'esperma en una bossa. I ella mateixa regularà quan les farà sortir. I com les farà sortir?
I les regularan al seu temps de vida, que sí. Sent un insecte...
Les abelles poden viure... La reina pot viure de 2 o 3 anys... i les altres, les obreres, poden viure mesos.
O sigui que al llarg d'aquests 3 anys va regulant. És impressionant.
Com ho fan, això?
Doncs tota la regulació de la colònia, tot és química. És l'abella que a l'abella li donen de a l'abella reina li donen de menjar gelea real. A les altres no. I això estimula una mena de comportament diferent. I ella mateixa genera unes feromones que controla que no hi hagi més reines. Quan l'abella es fa gran, clar, secreta menys...
Ha de passar el tro,
sí. I llavors, altres, quan ella deixa de secretar aquestes hormones que mantenen les altres reines quietes, llavors aquestes altres reines comencen a desenvolupar-se.
Però és que a mi això em perdo, o sigui, els rols m'encanten.
És fascinant.
Com saps tu que ets una vella reina?
Clar, no van a classe. Jo és el que he pensat. Nosaltres ara estem pensant, sí, sabem, sí. Uns 3 anys va regulant, però ella és instintiu.
Sí, és clar, és instintiu, és pura química. I ella, per exemple, quan ella es fa gran i deixa de produir tantes hormones, llavors és quan una abella reina pot començar a créixer. Quan comença a créixer aquesta abella reina i comença a secretar les seves pròpies hormones, feromones es diuen en els insectes, doncs, clar, comença a haver-hi com una pugna entre la reina antiga i la jove.
Que hauran de fecundar la jove, també.
L'hauran de fecundar en el vol nupcial.
El vol nupcial, però... que també m'ha impactat.
És un nom tan bonic.
Sí, és molt bonic. El que passa quan hi ha aquesta competitivitat, aquesta competició entre dues abelles, clar, no n'hi pot haver, perquè ha de manar l'hormona d'una, no? I llavors és quan hi ha eixams. L'abella reina més vella surt del rusc amb una munió d'abelles, totes hi busquen un altre lloc i deixen el rusc antic i ja establert i fet a la abella jove.
La jove que seguirà tenint abelles en el seu exèrcit.
Les obreres, que poden ser, depèn de l'època, no? A la tardor o la primavera, són diferents, però poden tenir 30.000. 40.000...
Abelles.
Obreres.
Obreres, és que...
Sí, sí, és flipant.
El vol nupcial.
Us ha agradat, eh?
M'ha encantat. I l'abellot, a veure, perquè clar, l'abellot, aquest es va jubilant o què?
Sí, sí, es va jubilant.
Però no té gaire dió, no?
No té gaire... Aquí, no, o sigui, no aquesta... té gaire funció.
Exacte. Amb aquesta organització, no. O sigui, no. Com es manté organitzada, no?
Es manté organitzada per les abelles obreres. Les més joves cuiden els ous que l'abella reina va ponent, l'abella reina pon ous. Si aprofita aquell sac que tenia d'esperma i els fecunda, sortiran obreres.
5 milions, has dit?
5 has milions, dit 5... sí, sí, clar.
És que és una
sí, clar, perquè pot arribar a pondre, uns de 2.500 ous a 1.500 al dia.
Però, i escolta, Cristina, deies això, que o sigui, pot tenir abelles obreres, no, has dit?
Sí.
I les altres, quines són?
Ja està.
I ja està.
Són les més joves que cuiden els ous i les larves i les més grans, al cap de 15 dies o així, que són les exploradores i les recol·lectores, que surten a buscar un prat i a buscar el nèctar que aquelles flors que estan evolucionant amb elles havien...
Aquesta era la Maia i el Billy,
clar,
que eren els seus
exacte.
Amics. Era el seu amic. I ara estic entenent com era la casa de l'abella allà per dins, amb tots aquells foradets.
Clar,
tots aquests...
clar, les cel·les. A les cel·les hi ponen ous, però també hi van posant la mel quan tornen. Quan elles troben una font de mel, fan un ball. Clar, arriben per elles, clar, elles mengen mel. Llavors,
com que fan un ball?
Davant de l'entrada
sí.
del rus
sí.
o de la caixa, si és un rus de cultivat, no? Bueno, d'abelles, podríem dir domèstiques, entre
Humà.
Cometes. Sí.
I qui els ensenya a ballar? És que ara m'estic impactada.
No, tot torna a ser del mateix. Fan un ball que, segons la inclinació del sol, saben la direcció del camp on és. Segons la quantitat de voltes que donen, és la distància. I si el ball és més frenètic, és que els està dient afanyeu-vos que ja és molt ric. Llavors, tot això ho va descobrir una persona que es deia Calvin Fritz, i, esclar, li van donar el Premi Nobel perquè és una observació fantàstica.
No és per menys.
Clar, tu ara ho apuntaves. comentaves, Cristina, a veure, aquesta mel, no? Sí. Aquest ball, jo continuo impactada. Clar, els humans, jo m'ho penso descarregar de nou, eh? Si aneu a...
La secció.
Totalment, perquè ho vaig analitzar bé, tot això que ens estàs explicant. Els humans, des de quan vam començar a aprofitar la mel, no? Ara que deies.
Sí, és difícil. Una cosa és anar a buscar-la, com fan els ossos, sí. I és difícil de saber qui va ser el primer. Segurament ho feien els nostres avantpassats. Ara, notícia de l'ús establert, el tenim el més antic, amb unes pintures rupestres a la cova de Bicorp, a València. I es poden datar del 8.000 o el 6.000 abans de Crist. Després, domesticació pròpiament de tenir-les en rusc, s'han trobat a Turquia, a Çatalsuyuk, que és una ciutat del 7.000 abans de la nostra era. I també hi ha dibuixos a les tombes dels faraons egipcis. Tot això que es troben a tots els continents i aprofitament d'abelles, no es pot dir que estiguin domesticades, perquè no ho estan del tot, i no és el mateix la intel·ligència d'una abella, tot i que el grup és molt exitós, però, esclar, no és el mateix la relació que podem establir amb un mamífer.
És un exemple clar de que la unió fa la força, no? Com totes juntes, claríssim, tan ben organitzades, bé, es perpetuen com a espècie, s'alimenten, però a més nosaltres ens podem aprofitar d'elles, sí. Del que elles generen, sí. de la mel, també polinitzen, no?
Sí.
Fruiters, però clar, ara ja fa un temps que estem sentint que ja no hi ha tantes abelles.
Sí, és cert. No se sap per què, però s'han trobat ruscos i moltes abelles mortes, bueno, i s'intenta explicar, però hi ha una davallada important. Hi ha diverses causes, s'intenta saber per què hi ha aquesta davallada d'abelles, que per nosaltres seria un problema greu.
Per què seria un
Llavors,
problema?
Home, seria un problema perquè tots els fruiteràs els fan amb abelles. Imagina't que als Estats Units, com aquesta davallada també existeix, òbviament, i és molt important, van persones que tenen abelles solitàries, que són una altra mena d'abelles, van amb camions plens d'abelles solitàries per que facin la polinització de camps de fruiteràs. Saps? Imagina't com està la cosa. Aquí no passa, aquí per ara ens en sortim, però el paper que tenen les abelles, que se'n diu servei ecosistèmic, que és un benefici que ens produeixen, és això que els científics posen o posem noms per descriure-ho, o els economistes també, Doncs aquests serveis ecosistèmics que produeixen les abelles, clar, si desapareixen, deixaran de tenir-los.
Perquè no es podrien, no sé si per cultivar no seria la paraula, no? Però tenir-les en captivitat?
Ja es tenen, i tot i això desapareixen. I s'atribueix a la desforestació, o el canvi d'hàbitat, a l'ús intensiu de pesticides, que les mata indiscriminadament.
Mira, sí. I justament anàvem a preguntar també fins a quin punt els afecta el canvi climàtic a les abelles, no? Pot ser causa també una mica del que dèiem de...
Les pot afectar, el canvi climàtic sobretot afecta un desajust perquè els arbres que polinitzen, que fan les flors i treuen el pol·len, surten cada cop més aviat. Les abelles surten més aviat, però no tant. Llavors es desincronitza aquest paper que tenien tots junts i que funcionava també.
Clar, i funcionem amb cadena, i quan deixa de funcionar una peça grinyola, fa que tot es destaroti.
Exacte. Trotolli, no?
Exacte, sí, senyora. Passa això. És preocupant. Hem de vigilar per moltes raons. No escalfar massa la terra, i aquesta és una altra. Hem de cuidar el nostre entorn.
I les hem de cuidar, les abelles?
Les hem de cuidar, no les hem de destorbar, saps? Hem de permetre que facin la seva feina, que ja portem, ja has vist, 10.000 anys junts amb nosaltres. Porten, què, 25 milions d'anys amb les flors. Doncs tot aquest establiment equilibrat, no, doncs és el que costa molt si trenques el que diu la Olga. Es destorota per alguna
cosa. O sigui, hem de ser conscients que ara, si veiem una abella, que si un cas marxem nosaltres, però que no li fem res a l'abella.
Sí, perquè les abelles en principi no tenen cap intenció de picar-nos, elles moren. En principi elles només piquen si estan molt atabalades. No ens hem de posar nerviosos i començar a fer cops de mans.
I
no,
què hem de fer? O sigui, si
apartar-te una miqueta, sí? I prou, deixar-la fer. Ella no té interès a picar-te. Ella no en té.
Jo això no ho veig tan clar, Cristina? No vols dir que no t'interès?
No en treu res. Al contrari, perd.
Però te't piquen.
Piquen si estan, clar, piquen per defendre la colònia, perquè elles poden entendre que hi ha una agressió. Llavors, defenen la colònia. La seva vida, la vida d'una abella, està per damunt de la colònia. Si tu no t'acostes a la colònia i no li fas cap mal, ella no et picarà.
I si estàs
home, potser hi ha alguna que està malament, però en principi no.
T'han tocat les que estan malament, Mercè.
I és casualitat que et toqui justament.
No acostumo a anar a les colònies, per això no sé si us ha passat alguna vegada que esteu, no sé, doncs a l'aire lliure i de cop i volta ha vingut una abella, no? Doncs a treure el cap, a veure el que estaves fent, no? Clar, d'aquesta manera, nosaltres, la recomanació que dius, no, Cristina, és intentar atabalar-les.
Intentar no, va. Clar. El que passa que potser s'acosta perquè estàs bevent una beguda ensucrada.
Ah.
Clar, i llavors ella no s'acosta per tu, s'acosta per la beguda, perquè sent l'olor, tenen un olfacte finíssim. I llavors sent l'olor i s'acosta perquè ella vol una mena de nèctar.
Llavors una abella que no tingui bon olfacte mor. Suposem,
sí,
perquè no es pot comunicar amb la resta, no troba aliment. Si haguéssim de comparar perillositat cap als humans, que nosaltres, clar, som antropocèntrics, entre abelles i mosquits, per exemple?
Home, no hi ha color. Els mosquits sí que van a picar perquè necessiten, les femelles necessiten una mica de sang per acabar el desenvolupament dels ous. I llavors els mosquits sí. De fet, la Fundació Gates diu que el mosquit és l'animal més perillós que mata més humans. No per ell mateix, sinó per les malalties que transmet.
Se t'ha quedat una cara, Mercè. Sí, has pensat, més que un lleó? Una boa constricta?
Estava esperant que la Cristina acabés la frase.
Sí.
Molt bé, doncs Cristina, ens has fet treballar les neurones. Vinga. Moltíssim, ens has explicat coses, no sé, Olga, tu si sabies això del vol nupcial, no? I d'aquest ball, no?
I això del ball?
Sí,
és xulo,
I l'autoregulació?
Tot. Sí. Cristina, perquè tu tens una passió per les abelles o no?
Jo tinc un bon amic que sí que la té i que fa molts anys que s'hi dedica. I he anat alguna vegada amb ell i he tingut el privilegi de veure un eixam i veure com el recullen, i és fascinant. És una cosa impressionant, sí.
Cristina,
molt xulo, de veritat, És la vida.
No, sí, està clar. Però hem d'anar protegits, per això, al cinema.
Esclar, anàvem amb el vestit tot l'equipament d'abelles, esclar. Que et poses una vacuna per tractar amb virus, doncs t'has de posar un vestit per tractar amb abelles.
Per tractar amb elles. Cristina Junyent, moltes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Olga, moltes gràcies, també. Vinga, que nosaltres seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel sense perdre cap segon. Ara mateix, 2 minuts, ja que passen de 12:45, marxem breument a publicitat i a la tornada avui, Olga, és que ens cridava molt l'atenció. Bé, de fet ho vam conèixer ahir a la tarda, no?, a través de l'Instagram d'una de les filles de Bruce Willis. Clar, ens vam quedar com molt sorpresos, no?, com es pot truncar, doncs, tota una carrera d'un geni com Bruce Willis, justament, doncs, per una malaltia que en principi és degenerativa i que no en coneixem, no?, gaire més, i per això hem pensat, doncs, avui en parlem amb els nostres doctors aquí al matí a Ràdio Estel, després de la pausa publicitària. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
T'imagines un lloc on descobrir, on explorar? Un lloc on llegir, aprendre i compartir? Tot això i molt més a la teva biblioteca. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments posem al teu servei 228 biblioteques i 10 bibliobusos per apropar-te a la cultura i al coneixement. bibliotecavirtual.diva.cat. Diputació de Barcelona.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19.
Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca. Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Radio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Salut natural per tothom.
Vinga, doncs arribem ja a aquest punt en què, com ja sabeu, cada dia de dilluns a dijous intentem connectar amb tu, amb la teva salut, sobretot amb la salut més natural, i intentar doncs donar resposta a tots els vostres dubtes que tingueu, mèdics, i també al voltant de la teva salut. Recordem un dia més com ens pots fer enviar aquests dubtes.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a almatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Doncs ja sabeu, una nota de veu, un missatge de text al 663 99 30 62 o d'altra banda també podeu fer ús de l'email almatí@radioestel.cat i ens envieu doncs aquest dubte mèdic que tinguis. Contem, com sempre, amb els millors professionals especialistes mèdics. D'una banda, el doctor Juan Márquez, també el doctor Jacinto Valverde. I fins a la una del migdia doncs ens podeu fer enviar aquest dubte, ens podeu enviar aquest dubte, aquesta consulta, i intentarem donar resposta. Dit això, doncs connectem amb Madrid. Doctor Juan Márquez, ¿cómo estamos? Feliz jueves, doctor.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Madre mía, pues que cuando me doy cuenta que ha pasado ya la semana, cuando le doy paso a usted, doctor, todos los jueves, ¿eh? Digo, madre mía, he pasado una semana más.
Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Ya una semana más lo que tengo.
Última semana del mes de marzo, doctor. Tema de... Por cierto, hoy queríamos hablar, centrarnos un poco... En esta enfermedad que ayer, ahora lo estábamos explicando en el programa, claro, una de las noticias del día, uno de los protagonistas es Bruce Willis, doctor, seguramente se habrá enterado, ¿no?, que se retira.
De casualidad, me he enterado por pura casualidad, sí, no lo sabía.
Claro, se retira del mundo del cine por afasia, ¿no?, a los 67 años de edad, que es esta enfermedad, doctor, que, claro, igual pocos desconocíamos, que no sabemos bien qué es, ¿no?, pero que obligue, ¿no?, apartarse al actor norteamericano de que se despida de alguna manera de la interpretación. ¿Hasta qué punto, ¿no?, puede afectar a su día a día? Si le parece, vamos a hablar un poco, si nos puede explicar qué es la afasia, por qué se produce. Pero antes decíamos, última semana del mes de marzo, tema de alergias, doctor, y ahora también estábamos hablando de la importancia de las abejas, ¿no?, del polen, claro, las alergias más importantes, aunque usted siempre nos dice que son durante todo el año, pero ahora en esta en primavera, ¿no?, cuando se detectan más casos, entiendo.
Sí, ahora, pues lógico, cuando más polinizan las plantas, entonces, bueno, pues ahora es cuando tenemos que estar un poco cuidándonos. Es verdad que las mascarillas siguen ayudando, porque evidentemente la exposición al alérgeno y al polen que flota por el aire es menor, de tal manera que, claro, si tenemos esa exposición menor, pues lógicamente no, pues es más difícil que tengamos esos síntomas alérgicos. Sigo recomendando la toma de la L18, ese complemento con sustancias que potencian el efecto antihistamínico y que favorecen que pasemos y transitemos por esta época un poquito mejor, en gotas, 15 gotas en el desayuno, 15 en la comida, 15 en la cena.
Fantástico, pues entonces tomamos nota. Y ahora sí, si le parece, doctor, vamos a hablar un poco de esta enfermedad, de la fascia. Vamos a ello.
Muy bien.
Claro, de momento sabemos, por lo que hemos podido leer, ¿no?, en los medios de comunicación, que es una enfermedad que altera de alguna manera el lenguaje, ¿no, doctor?, por un daño cerebral, ¿no? Pero ¿qué es concretamente la fascia?
Pues es exactamente eso, la incapacidad de... o un trastorno que hay varios tipos, ¿eh? Es un poco complejo, pero bueno, en líneas generales,
¿sí?,
la fascia es un trastorno cerebral que impide de una manera o de otra la comunicación del sujeto que la padece con el medio, por diferentes circunstancias, porque no es capaz de comprender lo que le estás diciendo, porque no es capaz de nombrar o decirte lo que él te quiere decir, pese a que él conoce, no sé, pues me ocurre, él ve un bolígrafo y es incapaz de decirte, pásame el boli, con lo cual luego hay afasias que se caracterizan por la incapacidad de comprender. Si no comprendes lo que lees, si no comprendes lo que te están diciendo, es imposible, tú no puedes procesarlo, ¿no? Hay varias, ¿eh? Hay afasias que afectan a la comprensión, otras afectan a la repetición, otras afectan a la expresión, otras afectan sobre todo a la capacidad de fijar conceptos, sobre todo a la capacidad de comunicarse en general.
Uh-huh.
El problema es qué es lo que produce la fascia. Es ahí donde, porque la fascia al final es una manifestación o una es la manifestación de algo que hay detrás, de algo que está afectando al cerebro. Ese algo puede haber sido una infección, ese algo puede ser un traumatismo craneoencefálico, ese algo puede ser un tumor cerebral, ese algo puede ser un ictus que haya afectado a determinadas zonas, ¿no? Hay personas, pues lo que te digo, hay personas que son incapaces de expresarse, hay personas que son, que bien, a veces la comprensión no, el fallo en la comprensión es oral y no escrito, o es escrito pero no oral, o las dos cosas, ni entienden lo que leen ni entienden lo que les dicen.
Claro.
Imagínate, ¿no? Uh-huh. Imagínate el drama. Lo que pasa es que aquí hay que saber qué hay detrás.
¿Qué hay detrás, no? ¿Cuál es la causa, no? ¿Por qué se produce esta fascia? Que no entiendo, también me viene a la cabeza que igual puede ser una enfermedad neurodegenerativa, no sé.
También un Alzheimer puede producir.
Puede ser un Parkinson también, doctor.
Sí, pero algo... Sí puede ser, pero un Parkinson en fases más avanzadas.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces es un poco, yo creo que eso es más difícil. Hay algo que no nos dicen, quizá tampoco sabemos si Bruce Willis tuvo un accidente, yo sé, un accidente de coche, un accidente de moto, un accidente de deporte, deportivo, que uh-huh. le dejó con una... con esa lesión, le lesionó una parte del cerebro. No sabemos si ha padecido un ictus, no uh-huh. sabemos si tiene un tumor cerebral y tampoco sabemos si tiene una enfermedad neurodegenerativa.
Vale.
Evidentemente, eso tampoco lo sabemos. Son pacientes con una dificultad de comunicación extrema y en diferentes grados según uh-huh. el tipo de afasia que tienen, y es que es muy difícil comunicarse con ellos porque ellos muchas veces es muy frustrante para ellos, porque ellos saben lo que te quieren decir, pero te sueltan una frase que nada tiene que ver, una frase absolutamente sin sentido. Y a lo mejor quieren decirte, oye, Mercedes, pásame el bolígrafo, pero te están soltando algo que absolutamente nada tiene que ver, con lo cual no pueden comunicarse.
Madre mía. Doctor, ¿a quién afecta? Es decir, ¿puede afectar a cualquier persona, en cualquier edad, entiendo, ¿no? Porque por las causas que nos está diciendo,
sí,
¿a los niños también puede afectar?
Esa pregunta me pillas, no lo sé.
Igual no es muy habitual, ¿no?
Supongo que, hombre, un niño que padezca un tumor cerebral
uh-huh.
afecta a determinadas áreas, sí, claro. Si uh-huh. afecta a un área del lenguaje, si afecta a un área motora, si afecta a un área del cerebro ese tumor cerebral, sí. Si el niño tiene un accidente de tráfico, evidentemente también, o un accidente que se cae de un monopatín, por ejemplo, o uh-huh. un accidente de esquí, pues ese tipo de cosas también
y,
producirlo.
Y, doctor, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo se llega a ese diagnóstico, ¿no?, de que el paciente Donsa tiene afasia?
Pues porque es sencillo, porque el paciente empieza a perder esa capacidad de comunicarse y y te puede decir, pásame el... y eso, el... es el cinturón. O pásame... O empieza a hacer frases que no tienen ninguna conexión, o empieza a tener un habla absolutamente ininteligible, o le dices, vamos al cine, y él contesta diciendo que son las 3:45, y es un paciente que no tiene audición, ¿no? Es decir, se ve. Uh-huh. Es algo, el diagnóstico es un diagnóstico que lo ves claramente, y luego lo que hay que ver, digo la fascia como síntoma, la fascia como ese signo, expresión de otras enfermedades. Evidentemente, las otras enfermedades que pueden producir afasia se diagnostican, hay métodos diagnósticos, hay una resonancia que puede ver si existe una atrofia de un área determinada del cerebro, hay resonancias que pueden ver si hay Parkinson, si hay Alzheimer, si hay algún tipo de infección. Todo eso, hay pruebas de imagen que lo detectan y lo ven. Uh-huh. Pero aquí parece algo más que tenga que ver o con un tumor, o con un ictus, o con una enfermedad neurodegenerativa, por lo que han contado. Evidentemente esto lo sabrán Bruce Willis y su familia,
¿no?
Médicos.
Claro, y doctor, la fascia, entiendo, ¿tiene algún tratamiento? O sea, ¿se puede mejorar, doctor? Complicado.
Es que depende de la causa.
Ya.
Depende de la causa. Si la causa es un ictus y se recupera parte de la función que ha quedado afectada por el ictus, no hay problemas. Pero si la causa es no es el ictus, sino que es otro, un traumatismo, un edema, cualquier problema que tenga que ver con una hemorragia cerebral, algo parecido, pues ahí eso es mucho más complicado, claro.
Pues doctor, muchísimas gracias por habernos dado más detalles, ¿no? Porque claro, nos levantábamos con esta noticia. Bueno, de hecho creo que ya ayer por la tarde se dio a conocer, ¿no? A través de las redes sociales de la familia de Bruce Willis, ¿no? Y todos nos quedamos como un poco impactados, ¿no? Porque no reconocíamos igual, pues este tipo, ¿no? De alteración del lenguaje por un daño cerebral, ¿no? Que nos ha quedado claro. Si le parece, doctor, que vamos a por las preguntas que ya nos están empezando a llegar de nuestros oyentes.
Vamos.
Vinga, doncs ja sabeu que fins a la 1 aproximadament ens podeu enviar els vostres dubtes mèdics. D'una banda, a través d'una nota de veu al 663-99-30-62 o també un correu al mati@radiostel.cat. Esto es lo que ha hecho, mire, Marina desde Tarragona, que nos ha escrito un email y dice así: buenos días, doctor Márquez. Mi madre tiene 78 años y desde hace unos meses está viviendo conmigo. Me costó mucho convencerla, pero su salud se fue deteriorando y al final accedió. Se queja mucho de dolor en las piernas y en los brazos. Me cuesta mucho, mucho hacerla caminar. Por las noches se despierta y ya no puede conciliar el sueño. Y con respecto a las comidas, la verdad es que apenas come. Y lo que más le preocupa, o lo que más me preocupa a mí, es que en la última analítica estaba muy baja, muy bajita de hierro. ¿Qué me recomienda, doctor? ¿Por dónde puedo empezar? ¿Qué puedo hacer para que en general se sienta mejor? Muchísimas gracias. Como decíamos, Marina, desde Tarragona.
Probablemente yo recomendaría lo que puedo recomendar aquí es la toma de ese complemento natural, ese complemento con vitaminas, con minerales, con jalea real, con fumarato ferroso, con esas sustancias que le pueden hacerse sentir mejor. En este caso sería el Vitamás.
Uh-huh. Vitamás, para el tema entiendo, que son, por ahí podemos empezar a ayudar a Marina, doctor, pero para tema del hierro o conciliar el sueño, ¿qué le podríamos recomendar a Marina?
Para el hierro, el Vitamás con el fumarato ferroso, más los tratamientos que su médico le haya puesto, y para conciliar el sueño hay un complemento magnífico que se llama Dorben con melatonina y triptófano, que puede ayudar y sirve perfectamente para esos problemas de falta de conciliación o insomnio de despertar precoz, o esa problemática que podemos tener. Sería Dorben en cápsulas 20 minutos antes de irnos a la cama.
Fantástico. Pues venga, vamos a repasar, que tenemos más tiempo para repasar, como decíamos, otro email. En este caso es Paula, de Tarrasa, dice: buenos días, doctor Márquez. Tengo 55 años y uno de mis problemas es el sobrepeso. Sufro de diabetes y colesterol, por lo que siempre tengo que controlar lo que como y lo que bebo. A pesar de comer ensaladas y verduras, otro de mis problemas es el restreñimiento, por lo que siempre tengo que echar de mano de los laxantes. Sí, sé que esto no es bueno, pero no tengo otra solución. para ir al baño. ¿Qué podría recomendarme para solucionar este problema que sea compatible con la medicación que tomo para la diabetes y el colesterol?
Para el estreñimiento, en principio, ¿no? Ya Laxma. Laxma con un vaso grande de agua, dos cápsulas al día. Se llama Laxma.
Laxma, ¿eh? En este caso, para ayudar a Paula.
Laxma, ahí de esa manera, ¿vale? Con un vaso grande de agua, dos cápsulas.
Doctor, y es totalmente compatible, remarcamos, con el tratamiento que derivado de la diabetes, entiendo, y el colesterol.
Sí, en principio sí.
Venga, pues vamos a por otro. Nos ha escrito en este caso Disda, Pineda de Mar, Verónica. Dice, buenos días, doctor Márquez. En el mes de agosto di a luz por segunda vez. Durante el embarazo gané 5 kilos y ahora, pasada la época de la lactancia, por mucho que me esfuerzo para controlar la comida, no logro perderlos. Otro problema añadido, es el restreñimiento. Pues si no es como con laxantes, no consigo ir al baño. ¿Cómo puedo regularizar esa función sin tener que ir a específicos tan fuertes? ¿Y cómo puedo perder esos kilos de más sin pasar hambre?
Bueno.
Ay, buena pregunta, Verónica.
Los kilos, primero con dieta y ejercicio, y segundo añadiendo dos complementos. Uno de ellos se llama Burnium. Burnium es un complemento en cápsulas que se toman 20 minutos antes, antes de la comida, no hace falta ser estrictos, pero 20 antes de la comida y antes de la cena. Y luego, por otro lado, Aqualim. Aqualim es un complemento líquido. Hay que disolver 30 mililitros del producto en litro y medio de agua y nos lo vamos bebiendo a lo largo de todo el día. Y funciona bastante bien, ¿vale? Se llama Aqualim, por un lado. Aqualim y, por otro lado, Burnium. Vale, esos son los dos fundamentales y los dos que deberían ir muy, muy bien.
Uh-huh. Entiendo que también a Verónica le puede recomendar el tema del restreñimiento, ¿no? Que también el producto que usted antes había recomendado, ¿no, doctor Márquez?
Sí, el Laxma, fenomenal, le puede ir bien. Y además puede ir perfectamente y perfectamente compatible tanto con Aqualim como con
con Burnium y con...
Sí. Perfectamente, el Laxma compatible.
Doctor, por cierto, ahora que claro, supongo que también nos van a empezar a llegar también muchas preguntas respecto a cómo se pueden perder estos kilos, ¿no? Que tenemos.
Sí.
Además, nosotros también aquí desde este programa remarcamos siempre que es perder kilos pero ganar salud, ¿no, doctor? Y también con mucha constancia y con conciencia.
Sí, pero es que hay que ser constantes. O sea, milagros no hay. Eso también se lo digo. Entonces, la dieta, el ejercicio y lo que sí hay son ayudas. Y ayudas, en este caso, pues las ayudas que necesitamos o las ayudas que tenemos nos pueden venir muy bien a través de Burnium y a través de Aqualim. Lo que pasa es que se trata de plantear objetivos realistas y no permanecer a dieta permanentemente, ¿eh? Eso es fundamental y eso lo tenemos que saber y eso hay que hacerlo así.
Pues nada, doctor Márquez, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí con nosotros. Y como me gusta decirle esta frase, feliz fin de semana, doctor.
Igualmente.
Venga, a cuidarse, un abrazo bien fuerte.
Gracias. Adiós, hasta luego. Adiós.
I abans de donar pas ja a la Marta Jarque, que la tenim preparada amb la segona pista d'avui del Freqüència Madurada, recordar-te que, com sempre, et recomanem que entris directament a Mind.es. Allà pots fer doncs, la teva compra online, també pots fer una ullada a tots els bons consells que ens donen els doctors, tens consells de salut, tens tots els productes amb els ingredients que porten, els beneficis, i si vols anar un pas més enllà i adquirir els productes de Mind, pots anar a Arbolaris, a Prefarmàcies i Farmàcies a Barcelona. O tens l'opció també de fer una trucada a Laboratoris Mind, al 669-56-1768, 669-56-1768, i en 24 hores, amb la comanda que tu facis, tens el producte a casa teva. I si dius que ets oient de Ràdio Estel, doncs tindràs un descompte especial. Marta Jarque, què tal?
Què tal, Mercè?
Com estàs? Com portes el matí?
Bé, escoltava que li havies dit al doctor, li havies desitjat ja un bon cap de setmana. A Madrid comencen els dijous, els caps de setmana, o com va això?
No, aquí al matí Ràdio Estel, perquè clar, ells estan fins dijous. A veure, Marta Jarque.
Jo demà he de tornar igualment,
sí,
per això.
Sí, això és pregunta de revàlida,
Val, val, val. No, és que...
Home, ara aquí m'has fallat.
Ja ho sabia, Mercè,
no passa res.
Ja ho sabia, que els divendres no venen, clar, els acomiadeu un dia abans.
Els divendres és festa, home, va.
Els hi donen festa. Va, Mercè, que avui estem d'aniversari.
Sí.
Perquè avui Johann Sebastian Bach hagués fet
337 anys, perquè va néixer un 31 de març com avui, i mira que bé que sona, mira que bé que sona.
Uau, 337 anys.
Sí, i sona així de bé, eh?
No caduca la seva música, la veritat.
Bé, la música de Bach. I per això, avui, la pregunta del Freqüència Madurada té a veure amb el compositor alemany, que va estar durant un temps a un lloc que no ho diríeu mai. Per això us ho pregunto, perquè crida l'atenció. A primera hora us donàvem una primera pista i aquesta és la segona.
Gente, esposas, ponérselas ya.
Me podéis aislar en el acu y hundirme, así solo me vais a enfadar más.
Clar, no sabem si aquestes eren declaracions de Johann Sebastian Bach, que deia, no?, que...
Ostres.
Jo crec que no, però no és un lloc, oi que t'imaginaries que el compositor, doncs sí, hi va estar durant un temps, després us explicaré per què, i bé, no sé si el lloc li va servir d'inspiració per compondre alguna de les seves composicions.
No ho descartem, eh? No ho descartem.
Ha inspirat, si més no, a gent que ens queda més a prop, per dir-ho així, a escriure llibres, és a dir, que sí que és veritat que potser és un lloc que a nivell creatiu doncs t'inspira.
Podria ser, però em sorprèn, eh? És veritat que és impactant, no? Doncs que va que... Ja ens explicaràs al final del programa. I també la durada, quant de temps hi va estar.
Sí, et donaré tots els detalls. I també et dec una cosa que és la llengua amb el que... La cançó del concurs, aquest cantant que en té molt encuriosida. No acabo de captar quina llengua és. A veure, José... Ara entra, no?
Ara?
Mira'l.
Encara no, a veure. Ara. Tampoc? Mare meva. No és el dia, avui, per la vostra...
En qualsevol cas, parla un idioma que no sabem identificar. Avui i jo m'he posat com a repte a portar...
Ara, mira, marxa.
Ui, això serà coreà... Sí, abans he posat la pota, em sembla, que he dit que em sonava idioma europeu, però ara que torno a escoltar sí que em sona com a una llengua més asiàtica, potser cap a Corea, Japó...
Ah, però jo pensava que encara no ho sabem.
No, mira, se m'ha anat del cap que estava preparant una altra cosa.
Al final del programa encara més deures, Marta.
Mare meva. Bueno, en fi, sí, des de casa ja sabeu la resposta, eh? Que on va passar uns dies, entenc que una mica obscurs, Johann Sebastian Bach, ens podeu escriure un WhatsApp al 663-99-30-62 o també li podeu escriure un correu electrònic a la Mercè, al matí@radiostel.cat, que com cada dia us respondrà doncs de forma personal.
I de fet també, mira, nosaltres aprofitem i si també, què et sembla, Marta, llancem aquesta pregunta, si ells també han detectat en quin idioma estan parlant.
Ah, sí, que ens ho diguin.
Els nostres protagonistes de la sintonia del Freqüència Madurada també ens ho poden fer saber, no? El 663-99-30-62 o com deia la Marta, un correu al matí@radiostel.cat. I vinga, va, que nosaltres seguim avançant. Gràcies, José, per haver posat aquest tros de cançó. És aquí i ara. El José anava dient aquí i ara. Què passa? Doncs que aquí i ara... Bé, de fet, serà d'aquí res, uns minuts aquí al matí a Ràdio Estel tindrem a Òscar Danielo. És el cantant de La Fe. És una de la part de La Fe i les Flores Azules, que han tret nou single i sona així de bé.
Cabe en un verso. Lo nuestro es algo espacial. Una dimensión prodigiosa. És una partícula d'esperança en una galàxia.
Doncs aquí res, després de posar-nos al dia amb les notícies, amb la Olma Giró i el Xavi Toscano, parlarem amb ella. Amb Òscar Danielo ens parlarà amb la Olga Vallejo, és el nostre convidat avui a la Chess Long, de com ha estat aquesta tornada als escenaris després de 7 anys separats de les Flores Azules. De fet, doncs va ser aquesta estrena, aquest cap de setmana mateix, a les estrenes de Girona, i de com ha rebut, no?, el gran públic aquest nou single, aquest nou treball, aquí i ara. Com dèiem, aquí i ara serà aquí al matí a Ràdio Estel a l'Òscar Danielo. I també després posarem la lupa en un paisatge preciós. És la tulipmania. Aquesta tulipmania en un poble molt albergada, deixem-ho així, on Olga Vallejo també hi posarà la lupa per acabar el programa d'avui. Per tant, et convidem a que et quedis amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel. Fins ara.
Más fuerte que el poder del mar, más grande que la gran ola. Hoy siento que vuelvo a enfermar de la enfermedad que mejora, de la enfermedad que es la cura de cualquier herida. Siempre que te sientas querida es. Te harás más guapa cada día que pasa, te tengo más cerca. ¿Qué pasa si nos lo contamos? Lo que hemos estado sintiendo, lo que hemos estado negando. Durante todos estos años te he estado echando de menos, te he estado echando de mi vida y fracasando en el intento. Ahora presiento en tu mirada que llega el momento que tanto esperaba, una luz rosada.